Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. És essencial viure de la millor forma possible. Això inclou també unes bones condicions socials, una vivenda digna, un sou també digne i, com no, la disponibilitat d'aigua per a tots els ciutadans sense restriccions. O cosa que és el mateix. El govern d'un país com Espanya ha de garantir l'accés a l'aigua, que és un bé indispensable en relació amb la salut de les persones i també si es pensa en l'agricultura i també la ramaderia. És així de simple, rotund i clar. Els espanyols no podem estar pendents de si plou o no per a poder disposar del preuat element natural que és l'aigua. No s'ha de dependre de l'atzar. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra. I parlant d'aigua, atenció, perquè les properes hores sembla ser que la pluja no farà acte de presència, perquè demà dimarts acabarà de passar l'embussament de l'aire fred, el dia començarà nuvolat i acabarà amb una obertura de clarianes per l'oest i el cel més tapat pel quadrant nord-est. La temperatura diurna, això sí, baixarà clarament. I sortim a les carreteres per saber si a hores d'ara hi ha algun tipus d'incidència. Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments tenim encara alguns punts amb aturades, en el cas, per exemple, de la B23, entre Molins de Rei i el Papiol, enllaçant l'autopista AP7, on hi ha hagut cues aquesta tarda per un vehicle variat més amunt a Sant Cugat del Vallès. Ara ja tot resolt, però queda aquest tram, com dèiem, a la B23, sentit Martorello, per enllaçar amb l'autopista AP7. A aquesta hora destacar també trànsit lent, espès a la C58 i a la C33 de Montcada fins al Nus, entrada a Barcelona. També les dues rondes, sobretot en sentit Besòs, a la de dalt, i en sentit Llobregat, a la litoral. I també recordar que per obres la circulació és més lenta, en el cas de l'autopista AP7, a l'altura de la Jonquera, i en sentit França. És tot, bona tarda.
Muchas las ventajas de los combustibles 100% renovables, también para la economía. Para empezar, aumentan nuestra independencia energética porque se fabrican a partir de materias primas que ya tenemos en España, como aceite de cocina usado, restos de poda o residuos agrícolas y ganaderos. Además, la producción de combustibles renovables puede ser un motor de creación de empleo en la industria española, así como en las zonas rurales, donde se generan muchos de los residuos que se usan para fabricarlos, y se trata de una solución que ya podemos usar en nuestros coches. Más de 60 estaciones de servicio Repsol ofrecen combustible 100% renovable. Puedes consultar dónde se encuentran en repsol.es.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
L'Escamarlà, donde el mar y la buena cocina se dan la mano. Ingredientes frescos cocinados de forma tradicional. El punto de chup chup y la brasa Josper para el toque y sabor perfecto. Descubre l'Escamarlà, una experiencia gastronómica única en Passeig Marítim del Bogatell 40.
¿Ha sido víctima de una negligencia médica o un accidente? Aporcentaje.com lleva 25 años ganando casos y solo cobra si usted gana. Si tiene un problema con seguros de vida, negligencias médicas o un accidente, contacte con nosotros por teléfono 933-429-731 o bien por WhatsApp 645-568-808. Estudiamos su caso sin coste alguno. Aporcentaje. Abogados especialistas en reclamaciones.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desocupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desocupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desocupa.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Interna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tots els nens creixen al mateix ritme, però això de ser el més baix de la classe segur que amoïna a molts nens i també als seus pares. Això no implica a priori cap problema, perquè amb els anys aquesta situació pot canviar. Però és veritat que en alguns casos aquesta talla baixa pot tenir a veure amb un problema de creixement, i llavors sí que s'ha de seguir un tractament, en aquest cas amb hormones de creixement. El més important és el diagnòstic precoç i sobretot no amoïnar-se abans d'hora. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, primer de tot s'ha de tenir en compte les circumstàncies de cada nen i de cada nena. Hem de mirar quina és la talla familiar, perquè la genètica juga un paper molt destacat. Que un nen sigui baixet potser té a veure amb que els seus pares també ho són. Però el més important és el ritme de creixement, a quina velocitat creix el nen, i a partir d'aquí valorar si pot haver-hi algun problema. La doctora Marta Ramon, de l'Hospital Sant Joan de Déu, diu que l'atenció primària juga un paper clau per fer una avaluació justament del creixement.
Es mira molt el creixement, val? El que miren no només és on estic, sinó en relació amb els meus pares, quina velocitat de creixement tinc, quin patró de creixement tenen. Si hi ha un nen o una nena que no està creixent bé, que està per sota de la gràfica o que té una velocitat de creixement anormal, doncs quan abans es refereixi millor, perquè com s'entén, si s'ha de fer algun tractament, doncs els tractaments de creixement s'han de fer durant l'època de creixement. No, amb un adult ja no el podem tractar, diguem.
Doncs en els casos en què hi ha un problema, un dels tractaments són les hormones de creixement, però la doctora Ramon deixa clar que no tot es soluciona amb aquesta hormona. Aquesta és l'última opció quan s'han descartat molts altres factors.
El que fem és si hi ha una talla molt baixa o una velocitat de creixement anormal, el que estudiem és veure que no hi hagi una causa, no? Malnutrició, o hi ha una celiaquia de base, o hi ha un problema de tiroides, etc. Veiem que tot això és normal, doncs pot ser que una de les causes sigui el dèficit d'hormona de creixement, i això sí que es tractaria, no?, amb hormona de creixement. El que vull dir és que no totes les talles baixes es poden tractar. Sí. Ojalà, no?, que seria més fàcil, no?, si tothom tingués, no?, benefici d'aquest tractament i quedar amb una alçada adient a la vida adulta, no?
És important que el tractament tingui la indicació d'un especialista. No hi ha grans efectes secundaris, però n'hi poden haver en alguns casos i s'ha de valorar. I quan poden créixer els nens que segueixen aquest tractament? Ho explica la doctora Ramon.
Si tinc una família, un nen que té un dèficit d'hormona de creixement i jo li dono hormona de creixement i la família fa 80, doncs arribarà a 80. No? Si la família fa 60, arribarà a 60. Al principi, el primer any de creixement, si tenen un dèficit, responen molt bé i poden arribar a créixer 10 centímetres l'any. Vale? Però això són persones que realment els hi falta l'hormona i que a l'hora de posar-los doncs responen meravellosament.
La doctora Ramon també ens ha explicat el seguiment que es fa d'aquests nens perquè no hi hagi cap problema durant el tractament.
Mirar la resposta, no?, la velocitat de creixement, si tenen algun efecte secundari a la medicació, com que em puja el sucre, que em faci mal al cap, vale? Que mirem com estan responent els seus ossos, perquè sempre fem una radiografia de la mà per veure quina edat tenen els ossos. Val? Moltes vegades, quan tens un dèficit d'hormona de creixement, els teus ossos són com bé joves, tinc més temps de créixer, no? I hem de veure qui li està fent això al tractament. I després, evidentment, les analítiques, no?, per controlar el sucre, els nivells d'hormona, que tampoc volem que siguin per sobre de la normalitat.
Dèiem abans, Yolanda, que tenir una talla baixa no ha de suposar, en principi, cap problema, però quan un nen o nena no creix al mateix ritme que ho fan els seus companys de classe, es pot complicar el seu dia a dia.
Exacte, i si no, que li preguntin a l'Esther Montesinos, que va haver de prendre aquesta hormona de creixement. Ens ha explicat que la gent que l'envoltava la va ajudar moltíssim, però també diu que va haver de posar alguns límits.
Jo l'he vivit bé, perquè al final entendí que era yo la que tenía que poner límites si algún niño se metía conmigo. Era yo la que tenía que valorar con quién quería estar y con quién no quería estar. Era yo la que tenía que definir mi futuro, mi bienestar, y al final pues tiré por esos derroteros, ¿no? Me ayudaron mucho en la asociación, me ayudó muchísimo encontrar un psicólogo.
El més important per un nen o un adolescent que pateix aquest problema és que se senti implicat, i per això s'ha de tractar l'autoestima, perquè si no l'impacte social pot ser molt fort. A les escoles, diu l'Esther, que també s'ha de prevenir i vigilar que la relació entre els alumnes sigui sana.
El centro educativo tiene que prevenir ese tipo de actitudes de bullying y promocionar una calidad educativa y de relación entre los alumnos sana. No podemos estar diciendo, no podemos prevenir, no podemos estar promocionando si no prevenimos primero, porque al final es como parchear, ¿no?
I un element que juga en contra d'aquests nens és l'expansió de les xarxes socials, que venen una imatge de perfecció i que incrementa encara més la pressió cap a aquests nens i adolescents que no es poden sentir representats.
Hoy tenemos el placer de hablar con Rebeca, que es la madre de una niña de talla baja. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rebeca, ¿cuántos años tiene tu hija?
Acaba de cumplir 13 años.
13 años, fenomenal. Sí. Bueno, explícame por qué tú empezaste a notar cuando tu hija era pequeñita que había algo que no crecía, fuiste al pediatra, ¿qué ocurrió?
Sí, concretamente en nuestra situación, una vez que nació, empezó a tener problemas para la alimentación, también le diagnosticaron una cardiopatía. Y con el tiempo, pues bueno, finalmente el diagnóstico fue síndrome de Noonan, que una de las características es que asocia talla baja.
Uh-huh. Pero cuando llegasteis hasta ese nombre de esa patología, ¿cuánto tiempo tardasteis?
Pues el diagnóstico tardó año y medio. Y bueno, con suerte que por experiencia de otras familias fue temprano.
Ajá. ¿Qué pruebas tuvieron que realizar a tu hija?
Bueno, pues concretamente lo que es que el fallo de Noonan y la baja estatura, teníamos mediciones mensuales, semanales, perdón, tanto de altura como de peso. De tratada en nutrición, porque bueno, al principio como también tenía problemas de alimentación, pues achacaban mucho el tema del medro, tanto de la talla como del peso, a la poca alimentación. Uh-huh. Pero bueno, al final, a lo largo de los años, pues bueno, la talla baja seguía ahí, era una talla baja asociada al síndrome y bueno, no dependía únicamente de la nutrición.
Hablamos de la enfermedad Noonan, que es además una enfermedad minoritaria, ¿no?
Sí, es una enfermedad rara que bueno, tiene varias afectaciones, entre ellas, como te digo, la talla baja, pues un genotipo peculiar, unos rasgos peculiares, malformaciones musculoesqueléticas, cardiopatía, hipotonía, sí, tiene bastante afectación.
¿Y estamos hablando de algo genético? ¿Qué os decían los médicos? Porque a lo mejor pensasteis, bueno, si vosotros sois de una talla baja o media, pues a lo mejor la criatura evolucionaba bien hasta que visteis que no.
Sí, no, es algo congénito, o sea, lo que es el síndrome es una malformación que se da durante la gestación. Y ya nace con ella, pero en nuestro caso es una no es heredado, es de nuevo. Uh-huh. Es de nuevo, porque generalmente cuando se diagnostica genéticamente se estudia también a los padres para saber si es heredado.
Uh-huh. A medida que pasan los años, tu hija obviamente va al colegio. Imagino que cuando era más pequeña casi no se debía notar esa diferencia con los otros niños. ¿Cuándo empezó ella a ser consciente?
A ver, ella en general siempre fue más pequeñita, lo que pasa que bueno, que en una primera infancia y lo que es bueno, la educación infantil, pues al final, al ser todos más pequeñitos, pues bueno, ya se nota menos. La gran diferencia empezó, pues bueno, cuando empezó a primaria, sobre todo, como yo digo, los comienzos de curso, que veníamos del verano muy animados porque veíamos que había crecido, pero cuando llegábamos a la fila veíamos que los demás también habían crecido. Entonces, bueno, ese primer día de cole, cuando estaban en la fila, a todos, era pues bueno, como un poco la vuelta a la realidad. Uh-huh. Y ahí fue cuando se fue haciendo más evidente. De hecho, bueno, mi hija también por la talla baja, debido a la talla baja, tuvo auxiliar en la etapa infantil, porque bueno, cosas tan básicas como acceder al váter para poder ir a hacer pis, pues para ella era una odisea, o llegar al perchero. Uh-huh. Bueno, pues el mobiliario escolar, y al final, pues bueno, es un hándicap a la hora de relacionarse con sus compañeros y compañeras.
¿Sus también. Compañeros le hacían algún tipo de comentarios? ¿Cómo lo
al
llevaba?
Al principio no, pero luego, cuando ya van siendo más mayores, que ya tienen algo más de picardía, pues sí, a la hora, de participar en los juegos, pues siempre hacían pues sí, referencia a, no, Marina, no, tú no puedes entrar aquí porque eres bajita. Y la gente le decía que era pequeño, eres pequeño. Y sí, es verdad que ella decía, yo no soy pequeña, soy bajita, que no es lo mismo. Soy bajita. Y bueno, ella la verdad que siempre lo tuvo muy interiorizado porque bueno, siempre lo trabajamos mucho con ella. Y bueno, al final pues es un hándicap para todo, porque el crecimiento también pues a la hora del calzado iba corte también, y bueno, nos llegó un momento que nos dificultaba también el encontrarle calzado, porque ella caminaba pero no tenía el tamaño de pie que tenía, bueno, pues una niña de su edad que claro, pudiese caminar. Entonces bueno, nos costaba, y algo tan sencillo como era ir a comprar los zapatos porque estaba empezando a caminar, pues se convertía en un cuestionario de tercer grado de la dependienta, claro, diciendo que era imposible que llevase una talla 19 y que ya andase, claro, una talla 18. Entonces, bueno, pues al final...
Rebeca, imagino que cuando uno le dan este diagnóstico, el médico os va asesorando e intentáis buscar a gente que también tenga algún familiar con este tipo de, bueno, de enfermedad rara, ¿no? ¿Fue a través de internet que conociste la asociación o ya existía, bueno, no pues, existía como tal?
Tristemente no es así, tristemente no es así. La realidad es que te dan el diagnóstico, te dicen que la información es muy limitada, y que bueno, que hasta ahí, que se irán tratando las patologías según vayan viniendo y las dificultades. Entonces bueno, lo primero que solemos hacer, que es error, es recurrir a internet, donde bueno, ves los casos más severos, más graves. Y bueno, en nuestro caso, pues bueno, cuando encima te pones a investigar y ves que no hay ninguna entidad en España, pues te cae un poco el mundo encima.
Claro.
Y bueno, hace 13 años las redes sociales tampoco eran como son hoy en día. Uh-huh. No había tanta accesibilidad ni tanta variedad, y bueno, nos costó. Empezamos a intentar encontrar familias en la misma situación en España, a contactar con entidades, pues bueno, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Italia, Francia. Y bueno, con esos contactos que fuimos consiguiendo, pues al final creamos la asociación.
Una asociación, y que ¿cuántas familias estáis?
Al final creamos las asociaciones. Primeramente hicimos una asociación nacional, pero bueno, vimos que al ser tan poquitos y al estar las competencias diferidas a las comunidades, pues uh-huh, que eso perjudicaba un poco a la hora de dar un servicio de cercanía a las familias. Entonces lo hicimos a la inversa, abrimos asociaciones en las comunidades autónomas y nos unimos en una federación nacional, FEDERAS, la Federación de Rasopatías. Uh-huh. Y actualmente somos nueve comunidades autónomas en España.
Recordando...
Y a nivel España pues somos unas 250 familias.
Uh-huh. El síndrome de Noonan, recordemos, es una de las llamadas enfermedades raras. Aparece en una proporción, creo, Rebeca, de uno entre 1.000 o 2.500 recién nacidos vivos.
Sí, es una horquilla grande que llama la atención, porque bueno, sería nuestro eslogan es tan común como desconocido, porque bueno, inicialmente creemos que está infradiagnosticado, porque bueno, estamos viendo muchos diagnósticos de padres e incluso abuelos a través de los niños. Como te comentaba, una vez que se detecta la afectación, se estudia a los padres, y si los padres también lo tienen, se estudia incluso a los abuelos.
Ajá. Es importantísimo, imagino, ese diagnóstico precoz, importante, claro, para el abordaje temprano y un correcto seguimiento médico.
Exacto, porque bueno, al final en un síndrome todo va interrelacionado, y es muy importante tener ese diagnóstico porque, bueno, pues lo que comentábamos, a lo mejor una talla baja o un fallo de dedo se puede tratar como un déficit en la nutrición, cuando realmente hay una causa base. Uh-huh. Entonces, bueno, entre otras cosas también tienen, bueno, riesgos anestésicos, hemorrágicos. Entonces, bueno, es importante. Tenemos niñas en edad ya puberal, que bueno, a veces son tratadas pues por ginecología, por hemorragias con el periodo, uh-huh, y realmente es un problema de hemorragia, uh-huh, no ginecológico.
Ahora mismo tu hija está siguiendo obviamente todo lo que le dice el médico, hace una vida normal, ya me entiendes.
Bueno, yo siempre digo, bueno, ¿qué entendemos por vida normal?
Exacto, perfecto.
Pues bueno, para nosotros una vida normal sería poder ir al parque con nuestros hijos por la tarde y poder hacer un bizcocho los fines de semana. Pero bueno, no, tristemente son, bueno, llevan una vida, pues nuestro objetivo es que lleven una vida autónoma e independiente, pero hay que trabajar muchísimo con ellos. Son niños y niñas, bueno, que tienen dificultades de aprendizaje, con lo cual la mañana, pues bueno, muchas veces en el colegio es un trabajo duro para ellos. Sí. Y luego las tardes, pues bueno, tienen apoyos y terapias, pues desde fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, neurorehabilitación, psicopedagogía, psicología.
Imagino, Rebeca, que es muy importante el apoyo, aparte de apoyo médico, el apoyo de otras familias que estén viviendo lo mismo. Para eso ha nacido esta asociación, el síndrome de Noonan. Podéis buscarlo en internet y seguramente si tenéis alguna duda, queréis compartir cómo lo estáis viviendo y demás, entre todos vosotros os apoyáis y os ayudáis, que eso es súper importante. Rebeca, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, un besazo enorme y otro también para tu hija.
Pues bien, muchísimas gracias a vosotros por el apoyo, porque la difusión es muy necesaria para que, bueno, la sociedad sea también partícipe de estas patologías.
Eso es, para eso estamos. Gracias, Rebeca, un beso. Sí. Gracias.
A vosotros, muy amable.
7 de la tarda, 21 minuts, i d'aquí a un moment parlarem de coses que fem sovint, com per exemple rentar el cotxe en alguna màquina o algun centre de rentat. Ara amb la sequera, què passa? Doncs ara t'ho explico.
Me recuerdas al verano, porque llegas y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever.
La situación de emergencia climática y la falta de recursos hídricos han obligado a la Generalitat de Cataluña a decretar ese estado de emergencia por sequía en más de 200 municipios, incluidos Barcelona, Girona y sus respectivas áreas metropolitanas. Ante esta problemática, obviamente, son muchos los sectores que además utilizan el agua para trabajar, pues que se han puesto las pilas para también hacer ese ahorro que es muy importante. Hoy vamos a poner la mirada en los centros de lavado de coches. Seguramente muchos de vosotros sois usuarios de estos lugares donde podéis lavar los coches y nunca os habéis preguntado cuánto agua se gasta o gasta una máquina de lavado para lavar vuestro vehículo. ¿Sale más a cuenta lavarlo en un sitio donde se puede hacer en el exterior o es mejor lavarlo en casa? Hoy hablamos con el director general del Grupo Moura, que es Manel Montero. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Bien, y además con la mirada siempre puesta en el cielo, ¿no? Porque es súper importante que llueva. Vosotros, como gremio, como ese holding con presencia en el sector energético y el car wash, el lavado de vehículos, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis llamando a la responsabilidad y al ahorro del agua en el lavado de los automóviles?
A ver, nosotros estamos intentando comunicar a los clientes lo que se debe hacer y lo que no se debería hacer en el mundo del lavado, ¿no? En el elefante azul, el consumo de agua en un lavado de coche suele rondar entre los 50 y 60 litros por vehículo, siempre y cuando sea el conocido como lavado jet wash, es decir, lavándolo con mangueras a presión. comentabas tú en la cabecera, el tema de lavar el coche en casa. Aparte de estar prohibido, lavar el coche en casa tiene un consumo medio de 400 litros. Es decir, que la diferencia es sustancial. Y en un momento especialmente delicado en el cual estamos, y todos tirando un poco de conciencia medioambiental, el lavar el coche en casa sería muy poco sostenible.
Desde luego. ¿De dónde sale ese agua con la que se lavan esos vehículos? Y luego explícame cómo es ese sistema de recogida y tratamiento del agua que cae fuera del vehículo.
Nosotros al final estamos trabajando con agua de red, igual que podemos trabajar en casa pues para ducharnos, únicamente que sí que es verdad que trabajamos con unos sistemas de recirculación del agua que permiten aprovechar mucho más la utilización de la misma, y trabajamos con diferentes presiones mediante variadores de presiones que permiten trabajar con programas a muy baja presión que desprenden muy poca agua, y programas pues como el aclarado, que sí que es verdad que desprenden más agua, pero al trabajar con alta presión se prioriza la fuerza de la misma. Contar que en un centro de lavado no solo se utiliza agua durante las fases del lavado, se utilizan otros líquidos como son los productos químicos que permiten un mejor resultado. Toda esta agua, que estos 40, 50, 60 litros, que es lo que consumimos en lavar un coche, va automáticamente a unos separadores de hidrocarburos, donde separamos la parte de lodos, que es gestionada por una empresa de gestión de residuos, y el resto, que es más o menos un 80 o 85%, es agua que en este caso la administración no está reaprovechando, pero es agua que va limpia al alcantarillado.
Uh-huh. Y en total, ¿cuánto se puede reciclar de todo ese agua? Yo he leído que unos 60 o un 70% del agua consumida, ¿no?
Incluso algo más. Si la administración dotase de infraestructuras los sistemas de recogidas de agua, en el caso del sector del carwash, podría recoger entre un 80 y un 85% del agua del lavado del vehículo. Esa agua perfectamente valdría pues para regar campos o regar jardines. Uh-huh. Se podría tener otros usos.
Uh-huh. ¿Habéis notado si hay menos afluencia de público, de gente que va a lavar el vehículo debido a esas restricciones de agua?
De momento no, porque la gente también es consciente. Un coche sucio contamina más, consume más. Toda la carbonilla que se puede generar a través del frenado del coche. Es decir, de momento la gente es consciente que llevar un coche limpio es lo mejor que puedes hacer a nivel medioambiental. Es decir, para que el coche contamine menos. Uh-huh. De momento no se está notando que la gente haya decidido no lavar el coche, porque también está calando mucho este mensaje, ¿no? Que es más sostenible lavar el coche en un centro de lavado.
Está claro, y después de decirnos que con una manguera en casa nos gastamos unos 400 litros, que se dice rápido, pero es una barbaridad.
Bueno, barbaridad, sí. Estamos contando que la limitación que han puesto por persona a día 200 litros.
Eso es.
Es decir, en un solo lavado de un coche uh-huh. estarías consumiendo el límite que tendríamos dos personas en casa.
¿Cuánto rato recomiendas para que el coche quede limpio? ¿Cuánto rato sería el indicado aproximadamente?
No, más o menos el coche entre 4 o 5 minutos es tiempo suficiente para que quede limpio.
Más o menos lo que tiene que durar una ducha, ¿no? Que es lo que dicen los que entienden del tema del agua, ¿no?
Una ducha creo que el consumo son 50 litros, con lo cual más o menos
estamos
consumiendo la misma cantidad de litros en uh-huh. ducharnos nosotros que en duchar o lavar el coche.
Bueno, pues estaremos pendientes sobre todo de los mapas del tiempo, ¿no? Para ver qué es lo que ocurre.
A ver si vienen lluvias.
Porque la verdad es que se nos viene un panorama bastante crudo. Hoy hemos querido hablar con uno de los sectores que utiliza ese agua, pero es un sector que además recicla, que es súper importante. Sí. Manel Montero, director general del Grupo Moura, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Vosotros.
Un abrazo.
Buenas tardes. Adiós, adiós.
En Sompura velamos por tus sueños.
Porque sabemos que un buen descanso es el inicio de un gran día. Descubre nuestra gama de colchones.
Sompura, eres lo que duermes.
Dos cuartos. de 8 de la tarda, l'Interna COPE Catalunya i Andorra és un bon moment per fer un repàs de les notícies més pròximes amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb la Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, s'ha suspès fins demà el judici al futbolista Dani Alves, acusat, recordem, de presumpta agressió sexual. Demà està previst que declarin com a testimonis, entre d'altres, treballadors de la discoteca Sutton, un amic del futbolista i també la seva dona, Joana Sanz. Avui recordem que la víctima, en una declaració a porta tancada, ha ratificat la seva versió, i una amiga i una cosina que l'acompanyaven aquella nit han explicat que Alves, des de que les va conèixer, va tenir una actitud molt babosa. I els Mossos d'Esquadra han detingut a un home acusat de 2 delictes d'agressió sexual a Balaguer. Va passar divendres en una de les passarel·les que creuen el riu a la capital de la Noguera. El detingut va assaltar una dona de 76 anys i també va intentar petonejar una menor de 14 anys que va poder fugir del lloc dels fets. Les dues ho van denunciar. I segons un informe del síndic de Greuges, gairebé el 30% dels infants catalans viu en situació de vulnerabilitat. I si sumem els adolescents, la xifra pujaria al 55%. Segons aquest informe, el risc de pobresa infantil es va reduir lleugerament el 2022, però els menors en risc greu van continuar pujant. Per això el síndic demana més recursos per atendre aquest col·lectiu.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Granda, gràcies i que vagi bé. Fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
Anem ara amb la informació esportiva, tot i que avui la persona que encapçala les notícies a tot arreu és Dani Alves, exfutbolista del Futbol Club Barcelona. Parlem del Barça, però en aquest cas parlem del recurs que presenta per la segona groga Víctor Roque. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda a tothom. Efectivament, el Barça vol que pugui jugar davant el Granada, que és el proper compromís del conjunt blaugrana el diumenge vinent a les 9 de la nit a l'estadi de Montjuïc, i per això presentat ja recurs. Avui estem molt administratius, si s'entén, perquè el Girona, també de l'herència del cap de setmana, presenta recurs a la vermella que va veure el tècnic Michel Sánchez i a la groga que va veure el defensa neerlandès d'Ali Blind. Aquesta groga de Blind suposa que hagi de complir partit de sanció al Santiago Bernabéu, tot després de l'empat a 0 davant a la Reial Societat. El Girona anirà fins al final. Si finalment hi ha sanció, obrirà la via del comitè d'apel·lació. Tant el Barça com el Girona, insisteixo, de forma administrativa, presentant recursos per Víctor Roque, per Mitchell i per Dalí Blin. El Barça també és notícia perquè aquesta és una setmana important on pot reaparèixer Marc-André Ter Stegen, que està de baixa des de meitat de novembre, va passar pel quiròfan, ja està entrenant amb el grup, Xavi ha donat 2 dies de festa després del triomf a camp de l'Alavés, torna l'equip el dimecres a l'activitat i, en principi, si no hi ha entrebancs d'última hora, Marc-André Ter Stegen seguirà aquesta preparació per tornar a la porteria del Barça el diumenge vinent davant el Granada.
Doncs estarem pendent de tot plegat. Més informació a Esports COPE i els butlletins horaris, com no? No podia ser d'una altra manera. Ja. Albert, gràcies, que vagi bé.
Una abraçada, que vagi molt bé, Montserrat. Bon programa. Adéu.
Gràcies.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és un plaer saludar l'Oriol Miralles, que és especialista mèdic de Saluderint. Ara en parlarem de què és Saluderint. Oriol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. Què és Saluderint? I després preguntaré com funciona.
Sí. En primer lloc, moltes gràcies per la invitació. Saluderint és una aplicació que va néixer a Amèrica Llatina amb l'objectiu d'atendre els malalts a casa seva. I amb Saluderint els nostres usuaris poden accedir a través de la geolocalització a un servei de salut de manera presencial, sense haver d'anar als consultoris, sense haver de fer cua i sense perdre el temps en trasllats de casa a l'hospital o de l'hospital a casa, de manera que portem el metge a domicili, com si fos un globo de la salut.
Ah, perfecte. Quines són les especialitats que té Saluderint a domicili?
Avui disposem ja de medicina general, ja sigui metge d'urgències, metge de família, pediatres, infermeria, i també tenim un conveni amb Ambulàncies Domingo per poder atendre aquells malalts més greus i que vagin directament a l'hospital a través de l'aplicació. I, a més, hem incorporat també aquest any urgències odontològiques i proves d'imatge a domicili. I esperem que aquests pròxims mesos poder incorporar altres especialitats i serveis a través de l'aplicació de Saluderint.
Funciona 24 hores, això? O...
Funciona de 8 del matí a 10 de la nit i els caps de setmana. Però no treballem de nit, o almenys de moment,
Vale, perfecte, que queda dit. Per exemple, algun doctor que ara mateix ens estigui escoltant i és la primera vegada que escolta parlar de Saluderin, com s'incorpora un metge a vosaltres?
Doncs el procés és molt senzill. El metge va a l'aplicació, a l'Store d'Apple o d'Android, es descarrega Saluderin Professionales i es descarrega l'aplicació. Un cop descarregada, només necessitem el seu nom, el seu correu. Nosaltres els contactem per mail, els hi demanem el currículum, els hi fem una entrevista personal i si compleix els criteris de Saluderin doncs poden començar a treballar per nosaltres. Molt còmode perquè poden treballar quan vulguin, es poden posar disponibles quan vulguin i només quan estiguin disponibles els hi entraran els serveis. De 8 del matí a 10 de la nit, com havíem comentat, sí, amb una remuneració superior que tenim ja ara al sistema públic o al sistema privat, de forma que el metge obtindrà autonomia de treball i a més amb un sou més alt que el que estan cobrant fins ara.
Ara estem parlant des de Catalunya, per Catalunya i Andorra, però a quines ciutats d'Espanya està Saluderin?
Sí, ara el llançament ha sigut aquest novembre de 2023 a nivell de Barcelona i esperem poder, en un plaç d'un any o dos anys, arribar a Madrid, València, Sevilla, és a dir, arribar a tota Espanya amb aquest sistema d'aplicació que és tan convenient tant per l'usuari com per al metge.
I com està funcionant des del poc temps de vida que té Saluderin?
La veritat que molt bona acollida des que vam arrencar el novembre. Ja tenim 12 especialistes al nostre càrrec i 10 personal d'infermeria disposat a atendre tots els malalts que es descarreguin l'aplicació. I ara ja també tenim un conveni amb el gremi d'hotels perquè els usuaris també coneixin Saluderin, no només aquells locals, sinó també aquells que visiten la ciutat de forma esporàdica i de vacances. I pretenem que aquesta acollida del 2024 és per agafar usuaris que es doni a conèixer Saluderin i tots els avantatges que pot oferir.
Això és fantàstic, perquè si estàs de vacances, per exemple, posem a Barcelona i vols, no sé, que et vegi, no sé, un podòleg, el truc, bueno, et poses en contacte i aquest podòleg ve a veure't on t'estiguis.
Això mateix, no? El nostre focus és que el turista tingui aquesta opció, que ara mateix no tenen, a no ser perquè no el cobreix ni el sistema públic i el sistema privat ha de ser a través de seguros, i nosaltres també incorporem tot això amb l'objectiu de només de brindar també un servei de salut en el turista que visiti la nostra ciutat.
Oriol, per la gent que ara mateix ens estigui escoltant i volen tenir Saluderin al seu mòbil, està Apple, Android, això està a tot arreu?
Sí, ara mateix, exacte. Està Apple, Android, disponible Saluderin pels usuaris i Saluderin Professionales per al personal de salut que vulgui participar, que vulgui col·laborar amb nosaltres i treballar amb nosaltres, així que estem molt contents. Tenim ja més de 500 descàrregues a nivell de professionals, amb els 20 professionals que tenim i 30 esperant a tenir aquesta entrevista, i esperem créixer, sobretot en usuaris, en aquest 2024.
Fantàstic. Doncs benvinguda sigui aquesta nova aplicació de Saluderin. Estem parlant de salut, que és el primer i el més important, així que jo de tu començaria a descarregar-me-la per si de cas, mai se sap. Oriol Miralles, especialista mèdic de Saluderin, gràcies per estar amb nosaltres i sort.
Moltes gràcies. Fins aviat.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, el otro día mi hermana estaba decidida a comprarse un coche eléctrico, hasta que su compañía le dijo que no tenían seguro para coches eléctricos. Y yo le dije, mira, si te vas a la Mutua, además de tener los mejores y las mejores coberturas, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que le dije que era muy fácil y que marcara el 915555555. 915555555. Así que le dije que se fuera a la Mutua y que si quería que consultara las condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, al llarg de la programació a COPE Catalunya i Andorra, us estem parlant de l'esdeveniment Copa Amèrica. Però atenció, com a tot, hi ha gent que està a favor i gent en contra, com és el cas d'entitats ecologistes i el sindicat de llogaters, entre d'altres, que amenacen amb accions de rebuig i sabotatge a aquest esdeveniment. Sergi Torda, què hem parlat avui a la cadena COPE sobre aquest tema? Bona tarda.
Bé, bona tarda, Montse. Com tu molt bé has parlat, hi ha sempre la pluralitat d'opinions. I avui aquí, a COPE Catalunya i Andorra, hem expressat, doncs, per què arriba la Copa Amèrica, les opinions favorables respecte a l'impacte econòmic i al llegat que deixarà aquest gran esdeveniment. I, posteriorment, com tu molt bé has dit, doncs, ara escoltarem les argumentacions contràries. Primer, què és la Copa Amèrica? Arriba la seva 37a edició i és la competició esportiva més antiga del món. 174 anys d'història. El seu trofeig és la gerra de les 100 guinees, que és el trofeu esportiu més exclusiu i antic de la història, fabricat a Londres el 1848. Mira, com a curiositat, el trofeu sempre, Montse, ha de viatjar en primera classe, dins d'una maleta feta a mida de Louis Vuitton, és a dir, no val aquest cas una bossa de plàstic, i està custodiada per dos vigilants. Bé, és una feina, no? Però vull dir que combina, en aquest cas, la tradició de les regles, la Copa Amèrica, amb també la modernitat dels 6 vaixells que s'estan construint hores d'ara per a participar a partir del 20 d'agost a Barcelona, amb la prova masculina, perquè també hi ha la gran novetat aquest any, per primera vegada a la seva història, que hi haurà, en parlarem, de la Copa Amèrica femenina del 26 de setembre al 26 d'octubre, amb 12 equips, entre ells l'Espanyol. Com dèiem, la Copa Amèrica per què ha arribat a Barcelona? Doncs en aquest cas l'equip últim guanyador al 2021, que és l'equip de Nova Zelanda, va rebre un repte per part de l'equip britànic, que s'han sumat a 4 equips més amb aquest repte, i per això el 2024 s'ha organitzat la Copa Amèrica aquí a Barcelona. Arrere en COPE Catalunya i Andorra, el director de Barcelona Capital Nàutica, Ignasi Armengol, ha destacat que dins dels actius de Barcelona per guanyar la seva candidatura va ser la pròpia trama urbana del port i també la unitat de tots.
El fet de poder disposar d'un port que és un port de ciutat, és un port que conviu a dintre la ciutat i que hi ha carrers on en un costat hi ha barris i ciutadans visquent i en l'altre cantó hi ha les embarcacions de l'aigua. I després sempre diem que sí, va ser un gran encert el construir un equip de candidatura públic-privat.
Doncs aquesta unitat i també la pròpia trama urbana de la Port, els dos actius perquè la Copa Amèrica sigui una realitat a Barcelona. Ignasi Armengol ha destacat que l'important de la Copa Amèrica, ara en parlem del seu impacte econòmic, no és la mateixa competició, sinó sobretot el llegat que ha de deixar.
La nostra idea, diguem, és que el comptatge ens permeti, amb aquesta idea de llegat, fer-lo d'aquí 4 o 5 anys i no només recollir aquest impacte econòmic directe de l'esdeveniment, sinó també el que haguem sigut capaços de mobilitzar i d'impulsar com a nous projectes.
Com dèiem, la Copa Amèrica s'iniciarà el 20 d'agost, acabarà sobre el 20 d'octubre. Primer hi ha una fase prèvia amb la qual hi ha un total de 5 embarcacions. La embarcació, doncs, nord-americana, britànica, italiana, suïssa i França. Disputaran una lliga regular en sistema de lligueta i la embarcació guanyadora d'aquesta fase prèvia disputarà la fase final amb l'equip campió, que ja va a la final, que és en aquest cas l'equip de Nova Zelanda, l'Emirates Team de Nova Zelanda. Serà a partir, en aquest cas, del 12 d'octubre, amb un total de 13 regates. A l'informatiu al migdia hi ha estat el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, el doctor Carlos Murillo, el qual és l'autor d'un estudi de l'impacte econòmic que significarà la Copa Amèrica. Aquestes són les xifres.
Amb un valor de 2.284 milions d'euros en termes de producció, de facturació, per entendre'ns. Això, traduït en valor afegit, són 1.238 milions i prop de 19.000 ocupacions de jornada completa al llarg de tot aquest 2024.
A més, com han dit, la Copa Amèrica de Barcelona serà històrica. Per primera vegada, la Copa Amèrica femenina, un total de 12 equips. Entre ells estarà l'equip espanyol, que estarà, en aquest cas, al capdavant, la regatista olímpica Mònica Azón. Per tant, doncs, també serà, en aquest cas, una ampliació de la Copa Amèrica, que també tindrà aquest any, fins i tot, la Copa Juvenil, que s'organitza, això sí, per tercera vegada, i on s'enfrontaran els mateixos països que amb la competició de dones. Però aquest esdeveniment esportiu, Carles Armengol parla de l'atracció de Barcelona, confia també que hi hagi la continuïtat de la Fórmula 1 després de 30 anys al gran circuit de Montmeló, i el catedràtic d'Economia Aplicada considera que aquests grans esdeveniments esportius són un gran actiu per Barcelona i Catalunya.
I quan afrontem reptes vol dir que hi ha una situació de risc i ventura. Per tant, el risc és, assumim una organització, som capaços de fer-ho, esperem que surti molt bé. Si surt bé, jo crec que és per fer-ne una valoració del que en diem normalment el llegat, el que deixa un aconteixement que va més enllà del que és la pròpia competició. A què m'estic referint? El foment de la pràctica esportiva, el foment de l'interès per l'esport. En el cas de la Copa Amèrica, el reconeixement de l'oceà on es fa la competició.
Per tant, del 20 al 22 d'agost, la inauguració oficial, del 22 al 25, l'inici de les regates preliminars. Tot acabarà, el 20 d'octubre. O serà en aquest cas, el 27 d'octubre. 27 d'octubre és quan hi haurà l'última prova, no? Estem parlant, d'un gran esdeveniment amb més de 174 anys d'història. Hem explicat què és, la seva guia i l'impacte econòmic. I com tu molt bé has dit, Montse, sí, també hi ha les veus contràries.
Avui volem parlar amb la Mari Puello, que és del Sindicat de Llogateres. Mari, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com impactarà el fet d'aquesta Copa Amèrica que arribi aquí a la ciutat de Barcelona en el tema de l'habitatge de lloguer?
Doncs en el tema de l'habitatge en concret, l'impacte que més ens preocupa és que ara mateix, com que estem a les portes de que per fi s'apliqui a Catalunya la nova llei de vivenda, que posarà un topall al preu de lloguer, la manera en què les immobiliàries i els inversors s'escaparien d'aquesta llei seria a través dels pisos de lloguer temporal, que són pisos, en teoria, per quan algú necessita per un tema de feina, per un tema d'estudis, perquè té algun familiar malalt, viure un temps curt en una ciutat, existeixen aquesta mena de contractes, però sabem que ara mateix a grans ciutats, com Barcelona, com Madrid, Londres o on sigui, aquesta mena de contractes fan servir per gent del poder adquisitiu que venen a viure una temporada a aquesta ciutat amb els sous de les seves pròpies ciutats o amb els diners acumulats de les seves inversions. I sabem que s'està fent ja a la Barceloneta. Ja hi ha ara mateix que hi ha tots anuncis de pisos que s'estan ofertant, són pisos de lloguer temporal, i a més a preus exorbitats, a preus que no són... Ja ni tan sols estem parlant de preus de classe mitjana alta, estem parlant de preus que superen els 2.000-3.000 euros, i s'està parlant d'una molt bona inversió, és un barri en projecció, es parla també de co-living, que és aquesta venda de dir-te que comparteixis pis, que ara és modern. I tot això, sabem que hi ha un boom a la Barceloneta precisament perquè arriba la Copa Amèrica, que serà un gran esdeveniment, que portarà molta gent, però portarà precisament gent amb un poder adquisitiu molt alt.
Això, imagino, Mari, que expulsarà els veïns del barri, no?, tant en l'espai públic també com al privat.
Clar, és una de les preocupacions més grans, perquè els veïns que ara mateix, de lloguer ja queda, com deia, ara mateix hi ha molt poca oferta de lloguer de viure, del lloguer d'habitatge habitual, ja queda molt poca oferta, i els pocs que queden tenen por que quan se'ls acabi el contracte o els demanin, o sigui, els expulsin per fer aquesta mena de contracte. I de l'altre, veïns que estan vivint, que tenen el seu propi pis de propietat i que viuen al barri de tota la vida, estan rebent trucades de manera molt insistent per veure si el volen vendre, precisament perquè es pugui invertir després en el barri. I després es posarà l'espai públic perquè, per exemple, per celebrar la Copa Amèrica hi haurà una sèrie de punts de la Barceloneta, com platges, places, que seran punts neuràlgics per la Copa Amèrica, perquè es pugui veure, perquè es pugui veure des de la platja una competició de vela en alta mar, i seran espais que perdran els veïns, que són veïns que ja tenen una alta densitat de turisme durant anys normals, i s'espera que la Copa Amèrica porti al voltant d'uns 2 milions i mig de turistes durant tot el procés, i evidentment doncs, a la barceloneta hi ha una preocupació molt gran, barceloneta i altres barris de litoral, com pot ser la Ciutat Vella, com pot ser també Poble Sec i Montjuïc, com pot ser Poble Nou, però sobretot la barceloneta, que serà el centre neuràlgic.
Tot plegat amb això i també l'estrès que tenim sobre els recursos hídrics també es notarà, serà una de les conseqüències negatives.
Clar, estem parlant que ara mateix la ciutat està en una crisi. Bé, la crisi climàtica la patim tots, però la tenim amb retallades per tema de l'aigua, que no es veu que vagi a millorar. I ja no és, si plou o no plou a la primavera, no es veu millorar a llarg termini per part dels meteoròlegs, i estem portant un macroesdeveniment que doblarà o triplicarà la població de la ciutat en pocs dies. Uh-huh. Llavors, això serà insostenible.
Mari, teniu previst fer algun tipus de, no sé, d'acte, alguna manifestació, hi ha alguna previsió?
De moment el que tenim previsió és de, igual que el passat 20 de febrer vam realitzar unes jornades obertes d'informació, tenim previsió de fer més jornades d'aquest estil per diferents barris, no només a la Barceloneta, per conscienciar i perquè la població doncs, vagi sabent i entenent què vol dir la Copa Amèrica, perquè una altra cosa que sabem és que, en general, a Barcelona, com és una cosa que no es va consultar i es va fer una mica d'esquenes de la població, molta gent no sap què és la Copa Amèrica ni què vol dir que es faci la Copa Amèrica a la teva ciutat. Més enllà d'això, a les assemblees encara no hem parlat, estem parlant ara som al febrer i a l'octubre és quan és l'esdeveniment gros. Llavors, de moment estem més en el moment d'informar i de mobilitzar i d'agafar força.
El que està clar és que el precedent d'edicions anteriors a València diuen que no va ser favorable aquest impacte econòmic, que es va preveure un impacte brutal, després no va existir, tampoc li van fer preguntes a la gent, van fer una enquesta a diferents gremis en què reflectien que l'impacte econòmic que es va preveure ni va existir ni se l'esperava. O sigui que aquí sembla que tot és pel tema econòmic, que portarà uns 80 milions d'euros, però aviam finalment què passa. Estem parlant de vivenda i avui hem volgut parlar amb la Mari Puello del Sindicat de Llogateres. Mari, gràcies per estar amb nosaltres. Fins la propera. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Están a un paso de la final de la Copa del Rey y solo puede quedar uno. Este martes desde las 8:30 de la tarde.
Tiempo de juego.
La ida de las semifinales de la Copa en COPE.
La Copa en COPE.
Mallorca, Real Sociedad.
Hoy partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Embarca desde puertos españoles o si lo prefieres, vuela desde Madrid o Barcelona. Disfruta de 8 días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Te quiero. Lo sé porque me cuidas y no te cuesta. Soy Andrea Valbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos.
conseguido.
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí. Les tocaba
un... Imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Que... Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Catalunya, com bé sabeu, està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, els embassaments es troben només al 16% de la seva capacitat. Pots consultar les restriccions del teu municipi a sequera.gencat.cat i el més important, entre tots hem d'estalviar aigua. Com? Amb molts petits gestos. Per exemple, tancar l'aixeta mentre et rentes les dents. Prioritzar la dutxa en comptes de la banyera. No facis servir el vàter com si fos una paperera i posa la rentadora només quan estigui plena. Estalvia aigua. És urgent. És un missatge de la Generalitat de Catalunya. Així que recorda que si vols consultar les restriccions del teu municipi, ho pots fer a sequera.gencat.cat. I el més important, entre tots, hem d'estalviar aigua. Missatge de la Generalitat de Catalunya. I el que fem nosaltres, a banda de fer el que hem de fer, preparar el nostre programa per demà, et deixarem ara amb la bona companyia d'Àngel Expósito i la Linterna i tota l'actualitat d'aquest dilluns, que ve carregada de molta informació, de l'inici, per exemple, del judici contra Dani Alves i també la malaltia, el càncer del rei Carlos d'Anglaterra. Més informació, segurament els companys de la Linterna i, com no, les 24 hores a la COPE. Que vagi bé, salutacions de la Montse Rodríguez. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Cada cop més taronges tenen aquest gust, perquè no totes reben l'estima d'una família. Una gran taronja només és possible quan hi ha passió i cura per cada detall. I això només és possible quan darrere hi ha una gran família. Taronges Fontestat. El valor de ser família.
Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insa Diet.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.